Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 11. Us parla Pere Gilard. La víctima de l'anomenada manada de Manresa ha donat la seva versió dels fets aquest dilluns a l'Audiència de Barcelona sobre la presumpta violació grupal succeïda l'octubre del 2016. En la segona sessió del judici, que s'ha celebrat a porta tancada per protegir la menor de 17 anys, ha explicat que un grup de 6 nois la van amenaçar amb una pistola i sospita l'hora que la van drogar per violar-la. La denunciant també ha dit recordar els fets amb flaixos, segurament a causa del consum de substàncies estupefaents. El relat de la víctima el va completar una amiga seva, que també era allà i que va assegurar que va evitar que la tiressin al riu després de la violació. Tots els testimonis van explicar que van rebre amenaces quan van declarar per primer cop. Els acusats asseguren que són innocents, ho van fer durant la primera sessió del judici que va tenir lloc tot just fa una setmana. La fiscalia n'acusa 6 del delicte d'abusos sexuals, però no d'agressió sexual, ja que considera que la víctima no va oposar resistència. Els advocats de la víctima, en canvi, sí que consideren que hi va haver delicte d'agressió sexual. El 7è processat no hauria participat en els fets, però n'hauria estat testimoni, per la qual cosa està acusat d'omissió d'auxili. La pròxima sessió del judici serà divendres, quan les parts exposaran les seves conclusions definitives. Més qüestions. El servei de transport nocturn de la comarca de la Conca de Barberà no es posarà en marxa aquest estiu. Ens ho detallen des de l'Espluga FM Ràdio. Pep Morató, bon dia.
Després de 13 anys portant els joves a les diferents festes majors, el Consell Comarcal no oferirà el servei. Cap ajuntament de la Conca ha demanat el servei d'autocars per transportar els joves de la comarca a les festes dels municipis. Fonts del Consell Comarcal han assegurat que els consistoris no confien en aquest tipus de transport. També han afegit que amb la constitució del nou Consell Comarcal es reuniran tots els regidors dels ajuntaments per replantejar el transport nocturn i valorar la possibilitat d'oferir-lo els pròxims anys. El Consell Comarcal de la Conca de Barberà va començar el projecte amb una prova pilot l'any 2006 amb un nou servei de transport jove que permet als nois i noies desplaçar-se a les principals festes i concerts de nit de la comarca sense necessitat d'agafar vehicle propi.
Gràcies, Pep Morató, des de l'Espluga FM Ràdio. Ara parlem de medi ambient i natura, i és que un santcugatenc, Francesc Linero, ja exalumne del Col·legi Viaró de Sant Cugat, ha catalogat 64 espècies d'ocells diferents a l'entorn d'aquest centre de Sant Cugat del Vallès. Ens ho detallen des de Cugat.cat. Clara Bardagí, bon dia.
Bon dia, un treball de recerca que s'ha convertit en guia biològica i que Francesc Linero li ha suposat més de 4 anys de feina d'observació pels 150.000 metres quadrats d'extensió que té al Col·legi Viaró. L'estudiant parla dels aspectes que més valora d'aquest procés del treball.
Saber meravellar-se davant d'una cosa que és tan petita com pot ser un ocell, que cops, bueno, sempre passarà desapercebuda. O sigui, costa fixar-se en un ocell tan petit que està aquí voltant, i jo he après a saber fixar-me més en detalls petits, coses corrents que doncs, no ens fixem gaire.
Des de garces i pardals fins a coloms i perdius roges, Linero ha classificat fins a 64 espècies d'aus dins de les instal·lacions del Viaró en un treball que ha superat les expectatives fins i tot del professorat. Després de fer la selectivitat i acabar el batxillerat al centre santcugatenc, Francesc Linero té clar que el curs vinent estudiarà filosofia, una altra passió a banda dels ocells que, segons assegura, requereix d'observació i d'anàlisi dels petits detalls.
Gràcies, Clara Bardagí, des de Cugat.cat, i a aquesta hora també hem conegut que el jutge ha decretat presó provisional sense fiança per a 3 joves acusats de violar en grup una dona a Cambrils. Els fets haurien tingut lloc el 24 de juny en un domicili d'aquesta localitat. De moment, això.
Benvingut al programa més refrescant de l'estiu. Si ets de costa o de muntanya, no et preocupis que nosaltres ho tenim tot. Vine a passar una bona estona cada matí de dilluns a divendres d'11 a 1. Mar i muntanya. Un programa elaborat per Ràdio L'Escala, La Veu de Sant Joan, Ràdio Salrà i Ràdio Vilafant amb el suport de la xarxa de comunicació local. Benvingut al teu programa d'estiu.
Doncs així, benvinguts i benvingudes a tots en el Mar i Muntanya en aquesta segona setmana, aquest segon dia d'aquesta segona setmana d'aquesta experiència radiofònica que, com ens comentàvem a la nostra careta, doncs és un projecte que fem conjuntament amb diferents ràdios: Ràdio L'Escala, Ràdio Salrà, La Veu de Sant Joan, Ràdio Vilafant, que us parla, i també en col·laboració amb Ràdio Llançà, i també ens escolten des de Ràdio Montgrí amb el suport de la xarxa de comunicació locals. Anem entrant en matèria, anem a saludar també aquí tinc aquí amb mi a l'estudi, en Víctor Grau.
Molt bon dia.
En Josep López, bon dia. I qui us parla, Mercè Mainé. Us acompanyarem aquestes 2 hores de programa fins la 1 en punt en aquesta experiència que permet a través de les zones unir-nos. Repassem avui quin és el dia mundial, Víctor.
Doncs avui, 9 de juliol, és el Dia Mundial de la Destrucció d'Armes de Foc. O sigui, és un dia, un bon dia per recordar doncs, aquesta destrucció de les armes de foc que tan mal han fet al nostre món.
Exacte, doncs aquestes campanyes que solen fer-se, suposo, als Estats Units, no? Josep, que me mires així, sí, que em fas sí, que sí. Doncs suposo que aquest Dia Mundial va més per aquí, aquests països doncs, que tenen les armes, són més fàcils d'aconseguir.
Però entre tots hem de lluitar, doncs això, per destruir les armes de foc. I ara us presentaré les efemèrides per avui. Mireu, tal dia com avui, el 1746, va morir Felip V de Borbó, rei d'Espanya. El 1816, Argentina declarava la seva independència de la corona espanyola. El 1916, naixia Edward Head, qui va ser el primer ministre del Regne Unit entre 1970 i 1974. I el 1979 va tenir lloc el màxim acostament de la sonda espacial Voyager 2 a Júpiter. I ara fa 12 anys, el 2007, el nord-oest de l'Argentina i el centre van quedar sorpresos per un front polar que va provocar nevades sorprenents. I fins aquí les efemèrides d'avui, que com podeu veure, no en són poques i han estat sorprenents algunes, sobretot, no? L'última.
Home, no crec que pugui nevar aquí, però no. Dic que han baixat molt les temperatures. Sí. Després, quan fem la ronda d'actualitat, els hi preguntarem als nostres companys de les altres emissores a veure quina temperatura tenen ells, però aquí a Vilafant almenys hem pogut percebre, no he mirat el termòmetre encara, però hem pogut percebre que el cim és no, ha refrescat, està núvol amb aquestes pluges que va haver-hi ahir a la nit, doncs l'ambient està una mica més fresc. Avui no, ni hem cès l'aire aquí, no. Hem obrint la finestra, s'està més fresquet. I per estar més fresquets, Víctor, posem una peça musical i entrem de seguida a fer el repàs de l'actualitat. Vinga, fins ara.
House of the Rising Sun.
Després d'aquest tema musical, anem a començar el nostre repàs particular a l'actualitat. Anem a fer la ronda per saludar els nostres companys de les diferents emissores que fan possible aquest Mar i Muntanya. Si us sembla, primer anem cap a Ràdio Llançà, amb en Quim Agustí. A veure, el saludem i diguem bon dia i que ens expliqui quina temperatura fa avui a Llançà. Bon dia, Quim.
Bon dia, des de Ràdio Llançà. Avui una temperatura fantàstica a Llançà, 25,3 graus, un 60% d'humitat, aire condicionat parat, si està de conya.
I l'actualitat per on passa avui? Què podem fer amb aquesta bona temperatura que fa a Llançà avui?
Bé, per avui no tenim res, però per demà sí que tenim cinema infantil gratuït a les 8 del vespre a la Casa de Cultura. Tenim una pel·lícula que és bastant actual, on Ralph reinventa internet. Recordem, demà a les 8 del vespre a la Casa de Cultura, Llançà, i gratuït. Pel dijous tenim un concert de trompeta i orga a càrrec de Jordi Canyon i l'Olivier Baston a les 9 del vespre a la Capella del Port, a l'entrada 10 euros, i amb la peculiaritat que quan s'acabi el concert serviran embotits a l'Empordà i una copa de cava per tots els assistents. També volem recordar que tenim a la venda les entrades pels espectacles del Mag Marín, que serà el dissabte 3 d'agost a 2:15 de la nit. El Mag Marín, que recordem que és el guanyador del programa de televisió espanyola Pura Màgia, que és Premi Nacional de Màgia d'Espanya, que és Premi Nacional de Màgia de França i que és Premi Internacional de Màgia de Portugal. I a més està guardonat amb el Màgicus de Barcelona. Doncs aquestes entrades ja estan a la venda a tiquetea.com o a la Casa de Cultura de Llançà, i l'espectacle serà el dissabte 3 d'agost a 2:15 de la nit. I unes altres entrades que estan a la venda, també pel mes d'agost, però ja ho anem dient, pel divendres 16 d'agost tenim en Antoni Albà i en Fermí Fernández que ens interpretaran l'obra de teatre Ossos, escrita i dirigida per Sergi Permanyer, per Sergi Poppermeier, i les entrades també estan a la venda a partir de ja mateix. I l'última recomanació. Recomanem a tothom que li interessi el que passa a Llançà, doncs l'APP de l'Ajuntament de Llançà. L'Ajuntament de Llançà ha creat una aplicació d'informació ciutadana per a dispositius mòbils tant Android com iOS, i per tauletes també, amb la finalitat que els ciutadans de Llançà tinguin al seu abast tota la informació del municipi d'una manera ràpida i senzilla. Algunes de les funcionalitats més destacades d'aquesta nova APP són la de poder enviar incidències de qualsevol tipus que s'esdevinguin al municipi, i, per una altra banda, la de poder escoltar Ràdio Llançà en directe 24 hores al dia. Per tant, si voleu l'APP, tant per Android com per iOS, només heu d'entrar a les botigues de Google Play i a l'App Store. I això és tot, des de Llançà, amb bona temperatura i, per cert, molt bona la cançó que heu posat abans.
Doncs m'alegro que t'agradi, Quim, perquè ha sigut a proposta de l'Isaac Muntades de la veu de Sant Joan. Precisament, cap a la veu de Sant Joan, anem cap allà, anem amb en Guillem Planagumà. Bon dia.
Molt i molt bon dia a tots i a totes. Des de Sant Joan us saludem amb uns encara més agradables 17 graus, tan agradables que gairebé fa fred. De fet, jo he arribat a l'emissora aquest matí amb jersei i bé que em feia falta. Avui temperatures molt fresques aquí a la vila, màximes de 22 i mínimes d'arribarem fins a 13, de manera que baixada de temperatures dràstica, tot i que a priori a partir de demà ha de canviar una mica i doncs trencar amb aquests dos o tres dies que portàvem de pluja intermitent, però més o menys doncs constant. A nivell d'actualitat, avui al Ripollès estem pendents d'una notícia que gairebé també l'explicarem com a advertiment, com a precaució, i és que les estafes a través d'internet, doncs hem sabut que són el delicte que rep més denúncies aquí a la comarca del Ripollès. I es veu doncs que amb la reunió de la directora de l'Agència Catalana de Consum, Elisabet Abad, que va tenir amb l'Ajuntament de Ripoll i la Unió de Botiguers de la mateixa vila, aquest passat divendres, va servir per posar sobre la taula doncs dos d'aquests problemes en matèria de consum al municipi. El primer, aquest que comentàvem ara, doncs que en aquesta reunió Jordi Monell, l'alcalde de Ripoll, va revelar que s'han detectat doncs, que les denúncies per aquest tipus d'estafes, estafes a través d'internet, de compres, sobretot, doncs, de compres d'aquestes que fas confiant en el lloc web o confiant en el remitent i doncs, no t'acaba arribant mai cap producte, però sí que t'acaben cobrant. Doncs aquestes són el tipus de denúncia que es fan a la comissaria de policia del Ripollès amb més quantitat. Això, doncs, com comentava en aquesta reunió Jordi Monell, porta una sèrie de dèficits a nivell del comerç local. Si us sembla, l'escoltem.
Tot aquest diner és un diner que ha sortit del cercle de l'economia local, una, dos, el gran detriment, per tant, del venedor que ven productes similars aquí a Ripoll, i tres, bueno, que al final el consumidor, el ciutadà, està enfadat, no? Per tant, nosaltres també com a ajuntament hem de procurar tenir ciutadans contents i feliços, no?
En aquesta reunió amb la direcció de l'Agència Catalana de Consum, molts dels comerços de la zona de Ripoll van traslladar també a Elisabet Abad, que està directora de l'Agència de Consum, la seva preocupació també per molts d'aquests productes. I des de molts, doncs, en aquest cas, webs, es feien competència deslleial, ja que deien doncs, que alguns d'aquests productes arriben d'altres països sense complir els mateixos requisits tècnics o de seguretat dels que es demanen aquí. Esclar, doncs, els clients els compren sense saber aquestes diferències, aquests dèficits, i acaben doncs, comprant-los perquè, evidentment, doncs, acaben sent més barats. Més actualitat també sabíem aquesta setmana doncs, que encara la vila de Ripoll ha estat premiada pel seu mecanisme de control de plagues, en aquest cas del control de plagues de coloms. Es veu doncs, que el 2015 Ripoll va implementar un sistema per regular la població d'aquest animal que respon a uns criteris ètics. Molts dels, doncs, des de fa uns anys, quan aquestes plagues de coloms als pobles i ciutats van començar a anar en auge, sembla ser doncs, que s'utilitzaven mètodes directament doncs, a través de verí doncs, que mataven a la més a curt o a llarg termini aquestes aus. Ripoll va ser doncs, el primer poble de Catalunya que va implementar un sistema ètic que no els matava, sinó que simplement els esterilitzava. Un anticonceptiu, vaja. Un anticonceptiu doncs, que ho aconseguia a través de blat de moro, que deixaven anar pels carrers i places del poble, recobert amb nicarbazina, doncs, que sembla ser que és un producte que esterilitza aquestes aus. Va ser aquest cap de setmana en el marc dels Premis Ànima que organitza el Col·legi de l'Advocacia de Girona i amb una instància que va fer doncs, la comissió per la protecció dels drets dels animals d'aquesta entitat, amb aquest objectiu de reconèixer aquelles entitats, aquells ajuntaments, aquelles persones doncs, que generen aquestes polítiques animalistes, ètiques amb l'animal. I ja per acabar, també sabíem aquesta setmana que l'hospital que tenim aquí al Ripollès, l'hospital de Campdevànol, a partir del setembre serà hospital universitari, i és que la primera generació, la primera promoció, vaja, d'estudiants de Medicina de la Universitat de Vic, que aquest any començaran a fer tercer, és quan comencen pràctiques, i s'ha demanat a l'hospital de Campdevànol que pugui ser també un dels hospitals de la zona que estan, doncs, on s'hi poden fer pràctiques, vaja, doncs els alumnes podran triar de fer pràctiques. La idea de la Universitat de Vic és, de fet, enviar-hi la meitat dels estudiants que hi estan cursant ara, que són doncs, uns 45, són en total 90 estudiants. Aquest, l'Hospital de Campdevànol, s'afegirà, doncs, a molts dels hospitals, com el de Sant Jaume de Manlleu, el de la Santa Creu de Vic, l'Hospital d'Olot o l'Hospital d'atenció primària d'Osona, que són entre altres tots els hospitals on es pot fer pràctica, on s'hi podrà fer pràctiques de medicina, vaja, a partir d'aquest curs vinent.
Gràcies, Guillem, des de la veu de Sant Joan. Interessantíssimes aquestes notícies que ens has explicat. Si us sembla, anem cap a Ràdio Celrà amb el Lluís Salabert, que ha estat pendent del ple que va tenir lloc ahir, oi que sí? Lluís, bon dia.
Sí, doncs a l'actualitat parlarem del ple d'ahir en què es va donar a conèixer el cartipàs i les retribucions. A Celrà, per exemple, es mantindran dues dedicacions exclusives per l'alcalde i el tinent alcalde. També les temperatures aquí han estat baixes. Ara estem a 24 graus, el cel força ennuvolat, 64% d'humitat, i aquesta matinada ha plogut. El que sí que ens preparem ja és per les activitats culturals del cap de setmana. Aquest dijous ja hi haurà el segon ressopor musical a la Fresca, davant la fàbrica de Celrà. I divendres comencen també els concerts del Terrat de la Fàbrica, una vista immillorable damunt de l'edifici modernista a l'hora de la posta del sol. Val. Llavors, el divendres i dissabte hi ha la festa petita amb la sardinada i havaneres amb mar endins, i aquest divendres a la fresca a Madremanya un concert de cançó catalana i versions d'havaneres amb els Mongrons. A veure... Sí, els Mongrons. Em sentiu? Fins aquí.
Sí, interessantíssimes aquestes propostes musicals que ens porta en Lluís des de Ràdio Salrà. Si us sembla, anem cap al mar, anem cap a Ràdio L'Escala amb en Juanjo López, que em sembla que la seva actualitat avui passa per un nou segell d'empreses, oi? Explica'ns, Juanjo, bon dia.
Doncs sí, tenim un nou segell per a 8 empreses del Parc del Montgrí, el Baster i les Medes. 28 empreses vinculades a activitats turístiques dins de l'àmbit del Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i el Baster han estat acreditades a la Carta Europea de Turisme Sostenible, certificació que atorga la Fundació Europarc. Aquesta reconeix el compromís voluntari d'espais naturals i empreses turístiques envers la sostenibilitat ambiental i el turisme sostenible. Dins d'aquestes 28 empreses trobem una desena de centres d'immersió, 7 allotjaments i un restaurant, que situen entre els primers establiments que han rebut el segell de qualitat ambiental per la tasca que han dut a terme durant els últims mesos. Aquests negocis són de l'Estartit, l'Escala, Torrella de Montgrí, entre altres localitats properes. Els principis bàsics que han seguit aquestes empreses són el de protegir i promoure el patrimoni natural i cultural, oferir una experiència d'alta qualitat als visitants, informar sobre les qualitats de cada zona protegida, promoure productes que permetin descobrir i entendre el territori, formar els actors del turisme en temes de sostenibilitat, mantenir i millorar la qualitat de la vida de la població local, augmentar beneficis del turisme per a l'economia local i, per últim, ordenar i gestionar la freqüentació turística. I també hem de parlar del Beatles Weekend que tindrà lloc a l'Estartit. Comença la 14a edició del Festival Beatles Weekend de l'Estartit, que es celebrarà des d'avui, dimarts 9 de juliol, fins aquest diumenge. Aquest festival tindrà com a grans protagonistes els components del mític grup The Quarrymen, fundat per John Lennon l'any 1956, que actuaran aquest dissabte a la plaça del Molinet. Altres grups com Here Comes the Sun o Hey Bulldogs també formaran part del cartell d'aquest festival. Durant tota aquesta setmana es celebraran diferents activitats relacionades amb els Beatles, com projeccions de pel·lícules, documentals, presentacions de llibres, xerrades i exposicions, dins les quals destaca una selecció de fotografies promocionals de premsa dels Beatles distribuïdes per agències de tot el món i que formen part de la col·lecció de Jordi Tardà. Documentals, presentacions de llibres i xerrades, entre altres. El grup de Beatles, format pels membres del grup de rock català Glaucs, obriran el festival amb un concert a la Sala Mariscal aquest divendres. Tancarà el certament la coral Les Veus de l'Estartit, que faran un repàs a la música dels Beatles en versió de coral aquest diumenge a l'Església. I ja per acabar, passem una mica a l'agenda, que tenim dues activitats que es portaran a terme durant el dia d'avui. Per començar, parlarem que avui a les 8 del vespre tindrà lloc l'espectacle de circ Cati a la Riba, aquí a l'Escala, espectacle organitzat per l'ADET. I avui també, a Torrella de Montgrí, tenim una audició de sardanes amb la Copla de la Principal de Banyoles, que tindrà lloc a la plaça de la Vila. I així ja, també per acabar, demanàveu per temperatura. Ara mateix a l'Escala estem a 23 graus, però tenim mínimes de 21 graus i màximes de 27. Dia no tan calorós, però no tan fresquet com ens agradaria, jo crec, com als nostres companys a la Veu de Sant Joan.
No per posar-se el jersei, com comentava en Guillem Planagoma de la Veu. Si us sembla, anem a repassar una mica l'actualitat aquí a la zona de Figueres, Vilafant. Ahir va haver-hi el primer ple del mandat a la ciutat de Figueres, també pendents com a Salrà d'aquest primer ple. Es van aprovar 4 dedicacions exclusives, 2 de parcials i 5 càrrecs eventuals: el de cap de gabinet, el de secretària de govern, tècnic de comunicació, secretari de serveis comunitaris i cap de comunicació. També us volem explicar, estarem pendents, de qui ja han sortit, ja se'ns ha explicat quins seran els grups de música que actuaran a les Barraques de Roses aquest mes d'agost. Búhos, Làgrimes de Sangre, Mojinos Escocios, Orquestra Maribel i Va Parir Tour de Flashback, entre altres cantants també locals que actuaran a l'escenari de Roses. Una festa major que serà del 9 al 18 d'agost, a part de les barraques, amb moltes altres activitats que ja us irem desgranant a mesura que es vagi acostant la data. Recordar que aquestes barraques estan ubicades, instal·lades a l'antic càmping Badia, amb una àrea d'atraccions, i a més les colles de carnaval tenen les seves barraques per poder fer un mos i poder prendre alguna cosa mentre es gaudeix aquests grups. Dèiem Búhos, Làgrimes de Sangre, Mojinos Escocidos, Orquesta Maribel i Va Parir Tour de Flashback. També una notícia si més no, que alegrarà el dia o facilitarà l'accés al quiròfan als nens i nenes que hi hagin de passar a l'Hospital de Figueres, perquè gràcies a Garatge Plana d'aquí de Figueres, els infants de l'hospital que hagin d'entrar a quiròfan a l'Hospital de Figueres podran arribar-hi amb un cotxe elèctric. I l'última notícia que us porto és que el Science Need You, aquestes jornades de divulgació científica, convoquen un concurs, atenció si teniu entre 14 i 17 anys, un concurs d'acció poètica quàntica. Es tracta d'elaborar una frase poètica que, si guanyeu, si aconsegueu que sigui de les millors, doncs podreu tenir la vostra frase pintada en passos de zebra de Figueres i també de l'Escala. O sigui que, Juanjo, atenció, si coneixes algun jove de per aquí l'Escala, digue-li que s'apunti en aquest concurs d'acció poètica quàntica del Science Need You. I nosaltres ho deixem aquí, uns consells publicitaris, i de seguida tornem al Mar i Muntanya.
El millor del mar i la muntanya des de casa. El millor de l'estiu a casa. Mar i Muntanya.
És única. No s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Tinc una finestra i tinc la llum del matí. Un dia que m'espera i les ganes de seguir. Que els dies no m'esperen, però jo vull pensar així. Vull fer-m'ho venir bé, tinc ganes de creure en mi i dir-te que t'estimo sense saber qui ets i recordar-ho sempre per si no passa més. Tinc una família, tinc un poble petit. I tot el que m'estimo, na-na-na-ni-ni-ni, ens perdonem i atropellem l'orgull perseguit. Després de tot és tot el que encara ha de venir. Després de tot és res quan encara estem aquí. Ja saps que fent les coses sense pensar podem arribar a fer coses que mai hauríem pensat, seguint el fil del que tu vulguis, el fil, i no t'hi amoïnis.
Poses un tema musical, sento de fons. Què ens poses, Víctor? Diria que és la cantant de l'Oreja de Van Gogh.
Doncs sí, una cançó d'aquestes antigues de la primera cantant de l'Oreja de Van Gogh, Muñeca de Trapo. Estem escoltant ara mateix en directe al Mar i Muntanya.
Estoy en
Menja't l'estiu. Menja't un souvenir gastronòmic.
Doncs sí, ens mengem l'estiu un souvenir gastronòmic que avui ens el porta en Juanjo López des de Ràdio L'Escala. No sé pas què ens deu portar, Juanjo. Bon dia, explica'ns.
Bon dia. La setmana passada, suposo que tothom se'n recorda, que la Mercè, Mercè, vas portar un postre de llum més dolç.
Us el dec,
tenia...
us el dec encara.
Feia molt bona pinta. No, home, no cal. I jo vaig estar pensant, dic, què els hi puc portar a aquesta gent que els sorprengui i alhora els hi agradi i sigui bastant diferent del que ja ens havíem portat. Si penseu una mica, crec que és molt fàcil d'endevinar, però de totes formes jo ho deixo com a factor sorpresa. Tu què diries que és, Mercè? Què creus que porto avui?
Crec que va per un tema salat, no? Potser, tenint en compte que estàs a l'Escala, jo crec que podria anar per les anxoves o m'equivoco?
Molt bé, ho has acertat a la primera. Ja ho he dit que era molt fàcil d'endevinar, vull dir, no tenia pas misteri, però jo, a mi sempre m'agrada deixar una mica les coses a l'aire, aviam si la gent se n'adona del que estic dient o no.
Doncs, si et sembla, escoltem el reportatge que has preparat. Jo vull saber què m'expliques de les anxoves de l'Escala.
I tant, som-hi. Mar i muntanya. Mar o muntanya? Aquesta decisió sovint és difícil per la majoria de persones que vivim en un entorn tan privilegiat com les nostres comarques. Però si parlem d'elements que representen cada valor, ho tenim molt clar. Quin és el souvenir gastronòmic de l'Escala que millor representa aquesta població i el mar? Resposta clara, no? L'anxova. Hem tingut el plaer de poder comptar amb l'inestimable ajuda de la Rosa Ostenc. Cap, juntament amb el seu marit, d'Anxova Solers, una fàbrica amb molts anys d'història, tal i com ens explicava la Rosa.
Empresa centenària, està datada al 1888. L'any passat vam celebrar els 130 aniversaris que tenim documentat.
Una fàbrica amb història que ha hagut d'anar moguent-se per tot l'Escala fins a trobar el seu lloc.
Ubicada en tres llocs, el nucli antic, tot el que era l'antic port, i d'allà es van anar moment fins que per qüestions del turisme pues va haver de traslladar-se a principis de la dècada dels 50 a la zona allà on ens trobem ara. En l'anterior, que és a la Casa de la Punxa, encara hi tenim una botiga amb degustació de venda al públic.
Anxova Solers ofereix gran varietat de productes, no només les anxoves tan bones i característiques de l'Escala. I és per això que la Rosa també ens va explicar com ha anat fluctuant durant els anys els seus productes i la seva demanda.
Bé, bàsicament l'empresa es dedicava sobretot a peix blau, sardina i anxova. Tot procedia un gran tant per cent de l'extracció d'aquí al nostre mar. Desafortunadament ara les coses han canviat. També ha canviat l'enfocament del producte. Abans era més sardina i després a partir dels anys 80, que és quan ens vam agafar nosaltres, vam desviar més amb anxova. La típica anxova de l'Escala, que és l'anxova amb salmorra, però
Tot plat, tot postre, tot souvenir té un secret. En el meu cas, vaig intentar esbrinar en què consistia el principal secret de l'anxova de l'escala. Què serà? O en què consistirà la tècnica de conserva de la salaó? Anem a descobrir-ho.
No té cap secret, vull dir, és una tècnica que s'ha anat repetint de pares a fills, és tal com ho feien ja els nostres avantpassats, els grecs, que si visiteu les ruïnes d'Empúries trobareu que encara hi ha una factoria, hi ha una peixera que en dèiem per salar el peix, que a l'època era l'única mesura de control, de poder d'allò era la sal, i no hi havia neveres, evidentment, i l'única conserva que hi havia era la sal, i així s'ha anat avançant. Vull dir, arriba el peix, el primer que es fa és treure d'escaparrar-lo, és a dir, treure el cap i la tripa, deixant-hi el ganyil, que el ganyil és la ganya, no? I la deixem aquí a l'escala perquè en els pots amb sal queda molt més maco que hi sigui així. I bé, després ja es diposita en capes d'anxova i sal amb uns barrils de plàstic, ara, abans eren de fusta, però ja fa una colla d'anys que ja tota la fusta està arraconada, i per qüestions sanitàries, i en pes. I aquesta anxova, doncs, un mestre anxover és el qui dia a dia la va veient evolucionar. Primer s'hi fa com una capa rosa, que és el seu, amb el seu propi suc, i després com això es va anar assecant, i quan aquesta anxova està al punt, per l'olor, pel tacte, per quan se n'obre una està a punt, després se li atura el procés i s'entra en càmeres de conservació fins que es decideix que, per ordre, doncs li toca ja sortir a comercialització.
Com he dit abans, Anxova Soler va obrir un museu on hi podem veure coses molt interessants sobre la mateixa fàbrica. Era la pròpia Rosa qui ens ho explicava des dels nostres micròfons.
Que la gent ve a fer activitats en família, doncs vam decidir buscar un espai que antigament havia sigut el congelador, que es congelava sardina, doncs, i ara està inutilitzat, doncs vam agafar aquesta part i la vam transformar en un museu, que és un museu que és molt dedicat a la família, o sigui, la primera part tot són fotografies antigues dels familiars, avis, besavis, i antigues etiquetes, antigues referències d'antics clients i d'antics treballadors, i també hi ha un vidre que en hores que coincideixi amb l'horari laboral pues es pot veure com treballem inclús ara, no? En el mateix, en la primera part.
Però això no és tot. A més, també hi podrem trobar un arbre genealògic que parteix des de finals de l'any 1600, juntament amb vídeos on mostren tot el procés que passa cada producte de la fàbrica. Moltes vegades ens preguntem si un plat o postre és típic d'alguna època de l'any. Doncs per confirmar-ho, vam fer-li aquesta mateixa pregunta a la Rosa, per veure si ens podia treure de dubtes amb les anxoves.
Mira, l'anxova és bona sempre. En èpoques, no t'ho sabria dir, perquè vull dir, amb una torrada calenta a la vora del foc de l'hivern és molt bona, i barrejada amb una fruita fresca, com pot ser un meló i una cerveseta davant del mar, pues també, o sigui, l'anxova, si és bona, és de l'escala, és la tècnica de l'escala la que utilitzem, i a tota època i a tot moment és bona.
Per tant, ja sabeu, companys de mar i muntanya i amics oients, si voleu la millor anxova heu de venir cap a l'escala, ben fresca, producte de qualitat i que entra bé en qualsevol època de l'any.
Doncs m'ho apunto, Juanjo, aviam, quan fem una de les sortides que segurament vindran cap a l'escala, ja saps, t'estires una mica i ens compres un potet d'anxoves per cadascú, no? Ja que jo us dec una flaona, vosaltres una anxova, oi, Juanjo?
Farem un dinar amb tot el que haguem de portar de souvenirs gastronòmics, mira, ens ho muntarem molt bé.
Home,
heu de venir a l'escala, segur, eh?
A final de temporada pot ser un dinar bastant, bastant divertit, eh?, amb tots els souvenirs gastronòmics. Gràcies, Juanjo, per aquest reportatge de les anxoves de l'escala. Si us sembla, companys, posem una proposta musical i de seguida tornem perquè ens calçarem bé i ens anirem de rutes. Vinga, fins ara mateix.
Fa calor, eh? Vine't i refresca't amb nosaltres. Mar i muntanya en directe d'11 a 1 del matí.
Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? myself a longing for change. And in the bad times I fear myself.
El remei per passar la calor és el mar i muntanya. Cada matí, d'11 a 1.
Doncs sí, som el remei per passar la calor. Jo us ho deia abans d'aquest tema musical, el que ens calçaríem les sabates per poder anar-nos-en de ruta. Avui ens anem de ruta amb en Lluís Salabert de Ràdio Celrà i ens anem a Cervià de Ter, oi, Lluís? Explica'ns.
Sí. Em sentiu?
Sí, sí.
Sí? Molt bé, també felicito per les propostes musicals que aneu posant. A veure, avui un castell, un monestir i un carrer medieval. Recentment s'ha declarat el municipi que parlem avui com a conjunt històric d'interès nacional. Per avui hem sortit al carrer, concretament a Cervià de Ter, un poble situat entre Girona i la Plana Empordanesa, que conserva tresors medievals poc coneguts. No sé si algú de vosaltres hi ha estat... Aquí?
No, jo a mi, no sé, potser em sembla que hi he estat algun cop per fer alguna feina, però no hi he estat en plan de plaer.
Cervià és un d'aquests pobles que manté les característiques d'un poble empordanès que per la comarcalització està administrativament al gironès. Doncs avui de la mà de Gerard Oliver, president de l'Associació d'Amics Cervià Antic, ell és arquitecte i artífex principal de la revalorització del seu poble, que amb una gran passió, veureu, ens explica la importància que va tenir en el passat medieval. Escoltem-lo.
Mira, Cervià apareix ja descrit en un llibre fa 150 anys, de Josep Pella i Forgues, que va escriure la història de l'Empordà, i apareix només en dues referències, i totes dues són molt, molt boniques. La darrera ho sintetitza tot, diu: Cervià és el resumen de los tiempos feudales. I aleshores això és el que a nosaltres ens agradaria que es visualitzés del nostre poble. Cervià, en molt poca superfície, concentra dos elements indispensables en l'època feudal, que mil anys enrere eren, d'alguna manera, els que articulaven la societat, els monestirs i els castells. Nosaltres, quan vàrem crear aquesta associació fa 10 anys, vam posar-nos com a objectiu fer visible aquesta història, aquest patrimoni que conserva Cervià a través d'aquests dos elements monumentals, el castell de Cervià i el monestir de Santa Maria, i aconseguir que els visitants que ens vinguin a conèixer, amb un petit passeig, doncs siguin capaços de submergir-se en l'ambient dels antics pobles a l'època feudal, no?, de la Catalunya vella. Aleshores, pensem que és l'objectiu, i Cervià s'ha de dirigir en el futur cap a aquest objectiu, intentant preservar al màxim els espais, el caràcter, l'ambient medieval que conserva el seu nucli antic, i projectant-lo cap al futur, perquè cada cop més Europa doncs aposta per la preservació de la seva història, del seu patrimoni, i aquí en tenim un exemple doncs que bueno, és molt desconegut. Realment Cervià és un poblet encara 9.000 habitants, que és molt poc conegut al Gironès, ja no diem a Catalunya, però que en canvi doncs val molt la pena, perquè amb molt poc esforç un pot submergir-se molt fàcilment en aquesta època, no? A l'època, sobretot, a l'època feudal. Ja no ni a l'edat mitjana ni al Renaixement, però sobretot a l'època feudal, que és el que realment reflecteixen els seus carrerons estrets al voltant i amb les cases apinyades al voltant del castell, i l'altre gran element, que realment és la joia de la corona del patrimoni de Cervià, que és el monestir de Santa Maria, no? L'església del monestir de Santa Maria, sense anar més lluny, va ser restaurada per la Diputació de Girona ara fa uns 20 anys i conserva un conjunt pictòric de l'any 1240, unes pintures murals, uns frescos en el transsepte, que són pràcticament únics a la zona del litoral català. Són molt habituals en la zona del Pirineu, però molt rars en la zona aquesta més bueno, on hi ha hagut sempre més pas de gent i més canvis i més modes, etc. No? Aleshores, per nosaltres, Cervià no s'ha d'aturar, o sigui, hi ha molt a fer, tot l'espai públic s'ha de realment regenerar, s'hi han de fer intervencions per dignificar-lo, per conservar aquell caràcter ambiental que té i que encara un pot veure a les fotografies de principis del segle XX, fotografies precioses de Valentí Farniol i d'altra gent que passava per aquí i descobria aquests indrets tan, tan bonics. Pensem que realment les institucions, l'Ajuntament, la Diputació, la Generalitat, ha de ser conscient del valor que té tot aquest nucli antic i apostar-hi fort perquè en el termini de 10, 20, 15 anys es pugui realment notar una intervenció important. No? S'està fent feina en aquest sentit i realment, sense anar més lluny, la Generalitat l'any passat, el 17 d'octubre, va declarar Cervià de Ter conjunt històric d'interès nacional. És, com sabeu, la màxima categoria a la que pot arribar doncs, un bé cultural a Catalunya. I això realment ens fa sentir molt orgullosos, perquè és una tasca que no ha estat fàcil, documentar tot el patrimoni que conserva el nucli i fer que el Parlament doncs, li assigni aquesta categoria, no? tan rellevant. No n'hi ha prou només amb les qualificacions, s'han de fer intervencions, és fonamental actuar en l'espai públic perquè després també els privats actuïn en els espais que són particulars, en les cases, en les façanes, en les teulades, en els patis, en la vegetació. Tot es regenera quan les actuacions comencen en l'espai públic. I nosaltres pensem que Cervià, per la dimensió que té, és un laboratori en el qual es pot experimentar i es poden introduir doncs, aquestes actuacions de caràcter, no sé, de pavimentació dels espais, de les places, del mobiliari urbà, soterrament d'infraestructures elèctriques, de línies. Tot això ho demana a crits, perquè el poble realment necessita inversions. Fa molts anys que no s'actua en l'espai del nucli antic, i si no ens hi posem, en 20 o 30 anys la degradació pot arribar a uns nivells que faci irreversible i que faci realment molt difícil actuar per posar a la llum tots aquests valors que el temps, afortunadament, ens ha deixat, no?, el pas dels segles. Per nosaltres Cervià és això, és una joia, és un diamant en brut, cal polir, que ens hi hem de posar i que requereix d'una acció determinada, sense aturador, és a dir, un projecte de 15 anys vista, com a mínim. No volem convertir-nos en una mena de museu a l'aire lliure, en una mena de Pere Tallada, de Santa Pau. Tenim coses que envegem en aquests pobles, però creiem que Cervià no, tampoc li convé a convertir-se, no?, en una mena de pesebre, en un aparador per bueno, simplement passejar-hi i dir, oh, que bonic. No, creiem que ha d'anar més enllà l'actuació. Hem d'aconseguir que les famílies que viuen aquí continuïn visquent-hi, que les cases que estan tancades es venguin, que el nucli antic, que té un parc d'habitatge buit enorme, a través d'aquestes actuacions es regeneri i torni a haver-hi famílies que comprin casetes al nucli antic, encara que sigui per passar-hi el cap de setmana, però que realment la vida torni en els carrerons del nucli antic, perquè si no la degradació serà irreversible. Aleshores, aquesta és una mica la nostra preocupació i la nostra il·lusió alhora, no? Pensem que el poble no està condemnat a que se li caiguin les parets a sobre, com malauradament pot estar a punt de passar en alguns llocs, i que s'ha de ser valent i que s'ha d'actuar amb determinació en aquest poble, perquè la història ens ha deixat un llegat magnífic i és la nostra responsabilitat actuar-hi, preservar-lo i deixar-lo per les generacions futures. Per nosaltres, aquest petit poble sintetitza molt bé el que us deia abans, no? Tot el tema de com era Catalunya 1000 anys enrere. Ho sintetitza perfectament, perquè nuclis com aquest de Cervià estaven a tot arreu, és a dir, tot el territori estava format per aquests petits nuclis que pivotaven al voltant d'un castell, al voltant d'un monestir. Eren dos elements realment que articulaven la societat. El poder estava als monestirs i als castells, enlloc més. I aleshores, concentrar això en un espai tan petit ho fa riquíssim. Nosaltres entenem que això és fonamental perquè la mainada de les escoles del territori, del Ter, Gavarres, de la zona del Baix Ter, doncs s'acostin en aquest poblet, que avui en dia és molt desconegut, i descobreixin el passat riquíssim que té, perquè és que quedaran enlluernats. És a dir, aquí Cervià formaven part de l'antic comtat de Girona, Osona, Barcelona, el gran comtat que després va acabar sent el pinyol de la Catalunya Vella. Cervià estava just a l'extrem nord d'aquest comtat i feia límit amb el comtat d'Empúries i amb el comtat de Besalú, que, com sabeu, els que heu llegit alguna cosa d'història, eren dos comtats molt beligerants, sempre amb els comtes de Barcelona. Clar, d'alguna manera el castell de Cervià es devia construir per acabar sent la punta de llança del comtat de Barcelona. I això ens consta a través de moltíssims documents que s'han conservat. En fi, Cervià és un niu d'històries antigues que a qui li interessi realment pot llegir-ne molt. Hi ha més de 25 llibres, pràcticament 10 monografies que només parlen de la història medieval de Cervià. És molt poc coneguda, però ha estat objecte d'estudi per gent realment que volen aprofundir en aquesta matèria, en aquest temps obscur de l'edat mitjana, en el temps feudal, i passejar pels seus carrerons és una experiència que realment et transporta en aquesta època tan important per la fundació del nostre país i per l'estructuració social i cultural de la nostra terra.
Doncs interessant aquesta ruta que ens proposa Lluís Salabert des de Ràdio Salrà. M'hi convides un dia a fer aquesta passejada, Lluís?
Sí, la tenim aquí a la vora, eh? Us ha sorprès?
A mi m'ha agradat molt. A més, tot el que és tema medieval a mi m'encanta, o sigui que hi podríem anar, oi, Lluís?
Sí, pensa que era un castell que només es veien quatre pedres, han aconseguit que es veiessin totes les estances i fan concerts en el castell amb una vista de plana empordanesa fins al Montgrí, a les Gavarres, i després tenen també el monestir, que també hi fan concerts de música clàssica, vull dir, i que és una sorpresa.
Doncs molt interessant, Lluís, si us sembla, fem una pausa de consells publicitaris i els butlletins horaris i ens tornem a escoltar d'aquí una estoneta. Fins ara!
Fins ara.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Soc del Port de la Selva i el compro per les entrevistes.
Perquè parla de les notícies d'aquí, de Roses. Castelló d'Empúries, Llançà, La Jonquera, Garriguella... Parla de totes les poblacions.
A mi m'agrada per la informació de Figueres.
Els articles d'opinió.
Cada dimarts, l'Alt Empordà es llegeix amb Hora Nova. I gaudeix de molts avantatges si et fa subscriptor. Hora, periòdic independent de l'Alt Empordà.
És única.
s'assembla a cap altre. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Al davant d'una cervesa, fent-me una cura d'alcohol. Si tinc ganes d'amagar-me, no sé per sol. Però sempre d'algú altre, a donar-me un cop de mà. És present el Satanàs, ben de bon samarità. Li vendria el meu esprit, però no sé què m'he fet, potser ja el tinc repartit. He perdut o me l'han tret. I de tanta hipocresia, no em fa por que estigui tan, ben saber que ja ho sabria. Quan volem fer un infern de cada dia. El com fa una espessura que m'ajuda a veure i clar. El dimoni es pren una aigua i es disposa a meditar. Porta la seva disfressa vol. I l'ofici no és el que era i se'n va sol. Li vendria el meu esprit, però no sé què n'he fet, potser ja el tinc repartit. He perdut com me l'han tret. Dit de tanta hipocresia, no em fa por que estigui tant, saber que ja em sabria. Quan volem fer un infern de cada dia.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.